I believe in you. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Radio La Scala.
La Xarxa.
Dos quarts tocats de dues a la sintonia de Ràdio La Scala. Obrim un dimecres més l'espai Alcaldia en directe des d'ara i fins al punt de les dues amb Víctor Puga, alcalde de la població. Víctor, molt benvingut una setmana més.
Moltes gràcies, Abel. Molt bon dia a tothom.
En directe, dèiem, fins a les dues i amb el telèfon i WhatsApp a la vostra disposició. Què li preguntaríeu a l'alcalde? Què us preocupa del municipi? Hi ha cap qüestió que volguéssiu que comentem en aquest espai, doncs feu-ho. Telèfon 972-77-1000, WhatsApp 627-40-53-99, missatge de text o missatge de veu. Entrant en temes d'actualitat, Víctor, aquesta setmana, o aquest cap de setmana passat, hi va haver una visita, podríem dir una visita guiada pràcticament a l'Estany de Poma, promoguda des del col·lectiu Gent d'Alter. En parlàvem bastament a la tertúlia ahir dimarts, i els diferents tertulians mostraven el seu interès, dient si sí, aquest espai ha de ser protegit, aquest espai hauria d'estar a disposició, hauria de ser obert al públic. Aprofitem ara per fer una mica de recordatori de quina és la situació actual d'aquest espai, delimitat dins un càmping, ara mateix tancat. Què en diu el planejament urbanístic de tot aquest entorn, en Víctor? Què s'hauria de fer perquè això fos efectivament un espai públic?
El planejament reconeix l'interès paisatgístic i natural d'aquest espai, de l'Estany de Poma, un estany d'aigua dolça, dels pocs que hi ha, tot el massís del Montgrí i tot aquest sector és únic, i per tant des d'aquest punt de vista doncs, òbviament s'ha de preservar, s'ha de cuidar i s'ha de garantir el seu futur com un espai públic obert a tothom, lliure. I el Pla General ja d'alguna manera ja ho reconeix això, estem parlant del 85 amb un reforç del 93, per tant ja fa una colla d'anys que el Pla General ja hi veu doncs, la necessitat de preservar i de garantir aquest espai. I el que preveu és que en una futura urbanització de tot aquell sector, perquè hi ha un aprofitament doncs, assignat a tota aquella finca, a tot aquell espai, doncs aquest concretament, aquesta zona de l'Estany de Poma, sigui de cessió lliure i obligatòria, per tant gratuïta. Per tant, no s'hi pot edificar ni a l'Estany ni a tot el seu entorn, i això té una vocació única de convertir-se en un espai públic, per tant un espai municipal al servei de tothom, i per tant això ja ho garanteix el Pla General. Per tant, per aquí doncs el perill no, en principi no existeix. Perquè es materialitzi tot l'aprofitament que ja ha assignat, que assigna el Pla General en tot aquest espai, doncs s'ha de fer un pla de millora urbana, que es diu un pla especial de millora urbana. I això concretaria quins són els aprofitaments, on es concentren i quines cessions corresponen per part de la propietat doncs a l'Ajuntament o quines cessions públiques, doncs, quines càrregues té tot aquest sector. Una primera és aquesta, però aquesta és gratuïta, allà d'aquesta també hi ha un percentatge important de cessió de sòl doncs al públic. Per tant, home, ho tenim ben. El que passa és que perquè això es materialitzi, insisteixo, que s'ha de fer aquest pla especial de millora. Fins ara hi ha hagut una activitat econòmica. Ara sembla doncs, que hi ha hagut un canvi de propietat i entenc doncs, que ara hi hagi un cert interès, que l'hem mostrat també des del govern, i que, òbviament, o via pla general, doncs haurem de veure què volem que passi en tot aquest espai, o, de manera en paral·lel, no sé, es podria treballar com un espai doncs, independent del pla general i, per tant, també podríem fer alguna actuació de tipus urbanístic, de tipus de planejament, em refereixo.
Uh-huh. És a dir, el dia que es desenvolupi el projecte que sigui en aquell entorn, dins el pla especial de millora urbana necessari per fer aquest desenvolupament, hi haurà unes quotes de cessió. Sí. L'idea seria que la cessió fos la part de l'Estany, evidentment.
Aquesta part descomptat, insisteixo que serà gratuïta, perquè així ho preveu el Pla General, i més enllà d'aquí, d'això, doncs, també hi ha uns percentatges de cessió, també, que són càrrega, que tenen càrrega aquest sector, i per tant, tot això doncs, suposarà en el futur, quan això s'acabi doncs, desactivant, suposarà un espai al servei del conjunt d'escalencs i escalenques i dels nostres visitants, un espai magnífic des del punt de vista doncs, això, natural, paisatgístic, i que des del punt de vista també de les possibilitats que té com a espai lúdic, com a espai per socialitzar i com a espai per renaturalitzar, doncs també jo crec que som molt evidents i per tant segur que ens il·lusiona a tots. Segurament és un espai bastant desconegut per molts escalencs.
Ja ho crec.
Segur, perquè ha estat sempre tancat i tot i que el coneixem i sabem on és, doncs no ha sigut permeable la visita doncs, habitual del doncs, passeig de tot aquest sector i totes les persones doncs, que coneixem que som aquí a l'Escala. Però vaja, en definitiva no hem de patir perquè està garantit la seva preservació. En tot cas, quan toqui, doncs, ho farem.
Uh-huh. Hi ha hagut aquest canvi de propietat a l'antic càmping, hi ha hagut contactes, hi ha converses obertes entre Ajuntament i nova propietat per veure com es canalitza tot això?
La nova propietat ens va fer saber doncs, que ho era. De fet, no tenim tampoc la constatació de forma fefaent, tampoc podríem dir que ho tenim. Ha sigut una conversa, sembla ser que hi ha hagut una transmissió de la propietat, no hem de per què dubtar que hagi estat així, i veurem en el futur, però en tot cas hi ha hagut un primer contacte únicament.
Uh-huh. És un espai o és un terreny propici o susceptible de que s'hi canviï l'ús o que s'hi faci alguna explotació hotelera?
A veure, el planejament jo crec que està obert a diferents possibilitats, però no hem de pensar en, jo no m'imagino aquest espai de l'entorn de l'Estany de Poma excessivament urbanitzat, per descomptat que no, eh? Jo més aviat apostaria per la renaturalització, perquè és un espai que està en bones condicions, però bueno, ja a nivell de vegetació, o sigui, em consta perquè el nostre assessor ambiental doncs, ens ho ha dit, hi ha moltes plantes exòtiques, per tant, si hauria de fer una intervenció doncs que caldria fer perquè des del punt de vista aquest natural poguéssim gaudir amb major confort i per tant això és incompatible amb l'edificació molt a prop. Per tant, tot aquest espai és tan gran que segurament es pot concentrar un aprofitament que òbviament té la finca i per tant aquest no li traurem, però hauria de ser absolutament compatible deixant tot aquest espai doncs, fora de l'urbanització. Sí.
Uh-huh. Estirant el fil, aquest espai té l'etiqueta que té urbanísticament parlant des del Pla General del 85, en definitiu, en data de 1993, però ara s'està redactant el nou POM. Uh-huh. Respecte al detall, tot el que hi ha del pla antic, o hi ha alguna diferència, algun matís, si ha de fer algun afegitó a nivell de planificació en un territori com aquest?
No s'ha arribat a concretar perquè estem encara en fase de diagnosi. D'aquí a poc doncs, serem capaços de fixar criteris objectius. Els criteris objectius doncs, ja poden recollir en grans trets, en grans, doncs, forma més general, com volem tractar els espais de, com aquest, d'aquest tipus, no concretament aquest, sinó en general el que tenim doncs, a tot el terme municipal, i ja arribarà el moment d'entrar al detall. Però en tot cas el que és important és fixar els criteris i objectius, perquè a partir d'aquí tot d'una manera natural doncs, ha d'anar encaixant. I un dels criteris i objectius ha de poder ser, segur que serà, preservar aquests espais que no estan urbanitzats i que tenen un valor paisatgístic i natural com és aquest uh-huh. i com són d'altres. Per tant, a partir d'aquesta primera idea, doncs jo crec que ha de ser fàcil encaixar la resta.
Uh-huh. Si jo ara preguntés per calendari, no hi ha idea de quan acabar d'avançar amb la concreció del que s'hi farà o com s'acabarà d'obrir l'Estany de Poma al públic.
No m'atreveixo a dir-ho, però si som realistes no estaríem parlant d'abans de 2 anys, segurament. Eh? Uh-huh. Però els propers anys, a mig termini, jo crec que sí.
Esteu escoltant l'Espai Alcaldia, un programa de ràdio que podeu seguir tant per la FM com per la televisió local, Canal 10, com a través dels webs corresponents, radiolescala.cat, canal10.cat, o les aplicacions que tingueu en el mòbil per escoltar qualsevol ràdio del món. I això ho fem un dimecres 22 de novembre com avui, en què estem emmarcats en un període preelectoral important. En aquesta precampanya de cara a les eleccions del 21 de desembre vinent, doncs l'Escala ja ha tingut paper. Tant és així que diumenge passat al migdia una de les candidatures d'àmbit gironí es presentava a l'Escala concretament a l'entorn d'Empúries, la candidatura del PSC encapçalada per segon cop consecutiu per l'escalenc Rafael Bruguera. Víctor, al respecte, és el teu partit, el PSC. Com va anar aquesta presentació? En tot cas, quins matisos hi aportaries des de l'Ajuntament o des del teu paper d'alcalde?
Sí, aquests dies estem veient com les llistes es van tancar, de fet ja s'han tancat, i com hi ha les primeres presentacions, i són presentacions més aviat de foto, de cara als mitjans, de veure com s'ha configurat aquesta llista i de llançar un primer missatge, perquè òbviament no es pot fer perquè els partits encara no estan en campanya.
Exacte, sí, per més un afegitó només dintre del calendari, esclar, aquesta presentació, com totes les que s'han fet el cap de setmana passat, venien perquè divendres es va tancar el termini de presentació de llistes, i ara sabem ja exactament a cada província, quines són les candidatures, qui són els candidats.
Seguim-hi. Per tant, no són presentacions programàtiques, sinó que són únicament de mitjan, de cara als mitjans, de cara a això, la foto, de com s'ha configurat, com s'ha tancat aquesta llista, i per tant quins són els candidats. I aquí doncs l'Escala Empúries té una potència tan gran que habitualment veiem ara avui un tema estrictament polític, però doncs és molt habitual doncs que sigui un reclam per tot tipus d'iniciatives doncs el que doncs que Empúries doncs arrossega molt, i l'imatge d'Empúries doncs és molt preuada i com a marca doncs funciona molt bé, i per tant trobo lògic, a més sent en Rafael Escalenc, doncs, que hagin triat aquí a Empúries, doncs ho trobo absolutament normal i encertat.
Uh-huh. A la presentació, en Víctor com a alcalde no hi era, perquè no havia de ser l'alcalde, o perquè hi ha algun tipus de desmarcament respecte del partit?
T'agrada així insistir en aquests temes, eh?
No, és una pregunta que el carrer es fa.
No hi era perquè no em tocava ser-hi, perquè no formo part de la llista, i perquè tampoc se'm va convidar a participar-hi, és la veritat.
Això ha de ser així? Hi ha alguna
no li veig cap mena de problema. No era un espai en el que jo no hi representava res, per tant no ja trobo absolutament normal que no hi fos.
En Víctor ha dit i ha redit a vegades que ell és independent, anava a la llista del PSC, però és independent. Però tindrà algun paper actiu en la campanya d'aquest any, en Víctor Puga?
Tampoc és rellevant, això. Al final, aquí estem parlant d'un tema que va molt més enllà. I jo ara, com a notícia positiva, doncs ara veia els mitjans online que sembla que la jutja Lamela de l'Audiència Nacional ha acceptat que s'agrupi les causes que tenen el govern doncs empresonat i els Jordis, que s'agrupin al Tribunal Suprem. Això és una gran notícia. Això sí que és una notícia, perquè això permet la revisió i prendre testimoni novament o interrogatori als investigats, i que d'aquí doncs hi pugui haver una interlocutòria més favorable, que en definitiva és el que esperem tots, i que finalment doncs quedin en llibertat tots, independentment del que pugui passar en el futur, però com a mínim que aquesta presó preventiva, que del punt de vista jurídic doncs hem denunciat des de tots els àmbits a Catalunya de forma insistent, i més enllà de, doncs, del punt de vista jurídic, doncs òbviament social, polític, no semblava que no tenia recorregut, i que l'hem denunciat, insisteixo, doncs això és una gran notícia, que surtin, encara no ho sabem,
de però moment que
es pugui revisar i que abans de les eleccions es pugui fer una campanya amb naturalitat, que ja serà prou difícil, eh? Però bueno, de moment tenim llistes tancades, a nivell de programa encara no ho sabem, sembla que el tema identitari doncs jugarà un paper important en els programes, però sembla que també doncs hi ha voluntat d'explicar alguna cosa més i veure de quina manera s'aborda una situació de país que es fa absolutament necessari doncs abordar polítiques socials, polítiques educatives, de promoció econòmica, turística. Per tant, home, jo...
Això seria una campanya normal, poder parlar d'aquests temes. I en Víctor Puga ha tingut una opinió que sovint, aquests últims mesos, de l'1 d'octubre ençà o d'unes setmanes abans ençà, s'ha desmarcat i bastant de la línia oficial del Partit Socialista, tant a nivell català com a nivell espanyol. I recupero la pregunta d'abans d'aquesta bona notícia, certament. Se n'ha desmarcat bastant en la mesura que has estat molt crític amb el fet que algú hagi d'anar a la presó, presó preventiva, com ha estat el cas de bona part del govern, o com és el cas dels presidents de les entitats sobiranistes i tot plegat. Recupero la pregunta. I en Víctor tindrà un paper actiu o no actiu o passiu en aquesta campanya electoral? Perquè d'alcaldes del PSC no és pas que n'hi hagi molts i molts pel territori. I amb la situació actual, que encara dista de ser normal, en aquesta campanya, en Víctor hi serà actiu o serà passiu?
Les campanyes, els que són actius són els partits i els candidats. Per tant, jo no em plantejo, no m'ho he plantejat, però no crec que jo jugui un paper doncs de cap tipus en aquesta campanya. Jo m'imagino que els candidats, i en aquest cas tenim un candidat d'Escalenc, doncs farà la campanya que ha de fer, i el partit el recolzarà, i per tant doncs jo no tinc res més a dir. Jo, el meu paper no és aquest actualment, per tant no em sento massa interpel·lat doncs anar més enllà del paper, de la funció que compleixo jo aquí al municipi com a alcalde, i és això el que he anat comentant. Jo, si m'he desmarcat poc o molt, doncs depèn, és que depèn com ho miris també, perquè els partits hi ha veus de tota mena, i no només el PSC, a tots els partits. Uh-huh. I per tant, segurament jo he dit coses que que no coincidien amb la línia oficial del partit, però sí que hi ha gent del partit, doncs, militants, que han coincidit amb algunes declaracions que jo he fet. Per tant, jo tampoc, jo crec que tot és tan complex, tan complicat, i jo sempre dic que el que dius avui pot ser demà, doncs té poc sentit, ja has anat a fer un pas més o un pas menys. Jo el que és important és seguir una línia una mica coherent, i jo és el que he intentat seguir, però fruit de la convicció, no amb voluntat de desmarcar-me o d'aproximar-me a aquest o altre partit, sinó que al final jo tinc una opinió i l'expreso de manera lliure. Uh-huh. Coincideixi o no coincideixi amb un partit.
Fem-hi un punt i a part, doncs. Aquí està dit, Víctor. 10 minuts i seran les dues. Tornem al que és estrictament local, i una de les notícies d'avui a l'entorn del patrimoni històric del municipi i de la xerrada que hi ha programada per demà passat divendres per explicar què és el que es vol fer al cementiri Mariner. Quin tipus d'adequació, de millores s'hi han d'implantar, perquè quins elements estan més deteriorats o no tant. També és agradable de comentar que es convoquin actes públics per dir anem a fer o volem fer això. I quan es toquen temes sensibles com és patrimoni local, com és el cementiri, doncs entenc que per aquest tipus de sensibilitat s'ha convocat un acte com avui. Vull dir amb això que no sempre es fan aquestes xerrades públiques per explicar els projectes que es van executar.
Sí, però aquest, és el que comentes, aquest s'ho mereixia, perquè estem parlant d'un equipament, podríem parlar d'equipament fins i tot, el cementiri vell, el cementiri marí, que té una singularitat i forma part de la proposta cultural del nostre municipi. Per tant, no és un cementiri prou, sinó que és un cementiri que explica la història, doncs, d'un poble mariner, d'una aposta en el seu moment, al voltant de mitjans del segle XIX, per fer un cementiri a tocar pràcticament del mar, la zona que en deien dels estenedors, que es fa amb una arqueologia, amb una arquitectura, doncs, de l'època, diuen neoclàssica, molt sense agafar volum, molt, doncs, amb uns nínxols també molt, amb unes estructures molt ben treballades, amb uns passadissos, amb un tipus de materials també de l'època molt, molt naturals, i això s'ha conservat bastant bé. Ara és veritat que tenia dificultats i per tant tenia tota la necessitat d'intervenció, que és el que hem projectat, un cost aproximadament de 100.000 euros, que preveu la impermeabilització, la substitució d'aquests paviments, la rehabilitació de la porta d'entrada, una porta de ferro també molt ben treballada, i que una opció era canviar la porta i una altra era la rehabilitació, i hem optat per aquesta perquè també des del punt de vista històric, doncs, també és rellevant aquesta porta, i tota la zona d'enjardinament. I això permet, doncs, veure aquest cementiri no només com un espai visitable per Tots Sants o per quan, doncs, la ruta Víctor Català, doncs, hi fa parada per veure, doncs, la tomba on hi ha Caterina Albert, o quan algú demana la clau per fer una visita, doncs, puntual. Jo crec que això, doncs, aquesta intervenció permetrà anar molt més enllà i que això, aquest equipament, diguem-ho així, formi part d'un recorregut, doncs, per tots els equipaments, totes les propostes culturals que té el municipi. I és aquells projectes que fan molta il·lusió, i bueno, ens sembla que valia la pena explicar-ho amb els especialistes, amb els tècnics que han treballat el projecte durant pràcticament un any, amb la Lourdes Boix, que és la persona també, doncs, que coneix més bé que ningú aquest espai i la seva història, i això ho farem a la Folia aquest divendres, i convidem a tothom, uh-huh, òbviament, a ser-hi.
Deixem estirar també una mica més el fil, Víctor. Amb aquesta renovació o restauració que es farà del cementiri, entenc aquesta voluntat que no sigui només visitable l'1 de novembre o quan algú demana la clau, vol dir que es pensa o hi ha la idea de poder-hi programar alguna activitat a dins del cementiri?
Sí, la veritat és que l'espai central, on hi ha la capella, doncs allà, doncs, amb aquest enjardinament que hi ha previst, doncs, la veritat és que les possibilitats que s'obren, doncs, són múltiples aquí. Hi ha un petit recital de poesia o de música acústica, doncs, algun altre tipus de manifestació cultural que encaixi allà, doncs, uh-huh, doncs jo crec que és un molt bon espai, segur.
No pas cap activitat estrident d'allò, però agafant l'idea del recital que ja fa anys que es programa el Dia de Tots Sants, poder fer activitats d'aquest tipus o d'aquest format al llarg de l'any.
Exactament, seria això.
Uh-huh. La xerrada de divendres està programada a l'Alfolí per a tot tipus de públic o per a qualsevol persona que estigui una mica interessada en conèixer-ne els detalls?
per tot tipus de públic. Jo crec que és interessant per tothom.
No serà una xerrada tècnica, que podrà entendre qualsevol veí.
Perfectament. S'explicarà d'una forma senzilla quina és la intervenció que es preveu i també jo crec que la voluntat també és subratllar la importància com a espai cultural i històric del cementiri marí.
Ja que toquem tema patrimonial i cultural, si un cas, tornem a l'Alfolí, on diumenge passat hi va haver un concert d'un quartet de clàssica, el quartet de la Gio Orquestra, i diumenge vinent hi ha una altra activitat, en aquest cas poètica, tant la de diumenge vinent com aquesta de diumenge passat, dins el format d'aquesta iniciativa que es diu Som Cultura, que s'ha fet arreu de les comarques gironines, i cada municipi que hi participa hi ha ensenyat activitats destacades de la seva programació. La de diumenge vinent és un recital poètic resseguint l'exposició permanent de l'Alfolí. La de diumenge passat era el Portal Blau d'Hivern. Com va anar, quina valoració parcial de moment, en la mesura que no s'ha tancat, es fa d'una cosa com aquest Som Cultura?
Doncs em consta que aquí va haver força públic, que la gent va gaudir molt tant del quartet de la Gio Orquestra com la visita de l'Alfolí, com la d'Agustí Sodanxoves, i jo penso que és una proposta que és puntual per aquest mes de novembre, dins el marc del patronat i del Som Cultura, i que Porta el Blau com a marca s'hi afegeix i també ajuda a l'organització. Jo entenc que és un model que s'ha de poder anar reproduint no només el mes de novembre, sinó durant tot l'any. I aquest Alfolí ofereix totes aquestes possibilitats, i estem en una fase també encara de veure de quina manera enfoquem el projecte cultural que mereix l'Alfolí com a museu i tots aquests espais. I jo crec que iniciatives com aquestes van en la bona línia, i per tant de ben segur que quan tinguem un pla d'usos ben definit i una bona estratègia, aquestes iniciatives les irem donant a terme a l'Alfolí durant tot l'hivern per generar activitat cultural a l'escala en èpoques que corre menys gens pel carrer.
I una pregunta afegida també sobre la marca de Portal Blau d'Hivern. Era el primer cop que es programava un concert com a Portal Blau d'Hivern. Això és embrió d'alguna cosa que anirà a més? Vull dir, el decàleg, la funció o els objectius del Portal Blau sempre concentrat a l'estiu, pot ser que s'escampin al llarg de l'any o que surtin més propostes, més idees a l'entorn de filosofia Portal Blau en primavera, tardor, hivern?
Doncs aquesta és una possibilitat que s'està valorant, i aquesta primera iniciativa, que sota el paraigua de Portal Blau, la portem a l'Alfolí amb dos activitats, aquests dos que s'han passat i el següent, jo crec que ens donen una mica la temperatura del que pot ser generar aquest tipus d'activitat a l'hivern, i veiem que té sentit, i per tant amb el Portal Blau, que té una vocació de contribuir a la cultura mediterrània des de diferents vessants, des del vessant gastronòmic, en aquest cas, i cultural, sentit ampli, la música, la poesia, la literatura, les xerrades, les conferències, jo crec que és fàcil encaixar qualsevol tipus d'activitat, fins i tot dins aquesta marca Portal Blau, ja que la tenim, aquesta marca, que la potenciem, que té un recorregut ja de 10 anys i que és reconeixible, reconeguda, jo crec que seria convenient aprofitar-la com a marca d'hivern també, sí.
Veurem com evoluciona tot plegat. Amb això arribem pràcticament a les dues, ens queda un minutet escàs.
Si em permets, ja que queda un minut, la setmana passada parlàvem del Gran Recapte com a iniciativa solidària, ara em recordava les regidores que tenim voluntaris, per tant s'ha anat completant la necessitat aquesta que teníem, però encara ens falta algun, i per tant el dia 1, que és divendres a la tarda, i el dia 2, matí i tarda, ja penso que són 5 establiments, perquè l'Església Evangèlica també gestiona 2 o 3 més, necessitem encara gent. Per tant, jo faig una crida des d'aquí, normalment, des d'aquest micròfon, si algú té interès en participar d'aquesta iniciativa i donar un cop de mà, que s'adreixi als serveis socials, que són els que ho coordinen.
Vinga, crida feta. Aquesta seria la col·laboració amb una mica més d'implicació, els voluntaris que fan possible el Gran Recapte. Després quedarà, i ja farem la crida la setmana vinent, l'altra crida a tothom que aquests 2 dies pugui o vulgui col·laborar amb el Gran Recapte. Víctor, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
I després d'alcaldia, havent arribat a aquest punt, havent arribat a les 2, ara és l'hora de l'actualitat d'àmbit general. Notícies en xarxa, edició migdia. A totes, a tots, Gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
S'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.